Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest darrer dilluns, dia 7 de gener, el nostre bisbe francès va ser ingressat a l'Hospital Josep Trueta per una intervenció quirúrgica a l'aparell digestiu, concretament a l'esòfag, amb la finalitat de prevenir l'aparició d'algun possible tumor. Això comportarà algunes setmanes de recuperació i per aquest motiu no podrà realitzar els seus compromisos acordats durant aquest període de temps. El vicari general amb el Consell Episcopal tenen les facultats adients per a la cura pastoral de la diòcesi i per tot allò que sigui necessari, el bisbe emèrit, Carles Soler Perdigó, estarà al servei de la diòcesi de Girona. Preguem per ell i que aviat es pugui tornar a incorporar a les seves tasques habituals. La màgia de la ràdio farà possible que continuem escoltant el nostre bisbe Francesc en la seva habitual locució setmanal que obre sempre el nostre programa. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. El diumenge celebrem la festa del baptisme del Senyor. Un cristià és un batejat. Sí, un cristià certament és un batejat que s'esforça per viure intensament el seu baptisme. En aquell diumenge, després de les festes de Nadal i de Reis, celebrem la festa del baptisme de Jesús per Joan Baptista allà al Jordà. No era el baptisme que nosaltres rebem, ja que era un baptisme de penitència, de preparació, per acollir sincerament el Messies de Déu. Jesús es posa a la fila dels pecadors, s'identifica amb el poble i esdevé algú que manifesta que és el Fill de Déu. De fet, aquell baptisme de Crist només es pot entendre i interpretar des del nostre baptisme. El baptisme ens fa fills i filles de Déu. Però no ens hem de cansar de viure el que significa per la nostra vida, de valorar i agrair aquest gran regal. Ser batejat és el títol més important que es pot tenir en aquest món, la dignitat més excel·lent. Molt sovint, en sessions de catequesi amb infants, jo els preguntava quin és el títol més important que es pot donar i que els agradaria tenir. Les respostes són molt significatives i sinceres. Que si Messi, que si Xavi, Pau Gasol, un cantant jovenet del qual no recordo el nom, artistes de cinema, models, un home ric, un campió de motos, Fernando Alonso. En acabar les respostes, jo els dic que s'equivoquen, que el títol més important el tenen cadascun d'ells. Ser batejat, ser fill o filla de Déu. No hi ha res més important i de més valor en aquest món. Resten sorpresos, però és un bon moment per explicar què ha significat el seu baptisme i les conseqüències que això té per la seva vida. En la celebració del baptisme, al començament, en diem ritu d'acolliment, després de les salutacions i de preguntar el nom que portarà l'infant, el celebrant es dirigeix als pares i els pregunta: què demaneu a l'Església de Déu per al vostre fill o per la vostra filla? Els pares responen: la fe, o la gràcia de Déu, o el baptisme. Escriu el Papa Benet: la porta de la fe, que introdueix a la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada a la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres. És possible travessar aquell llindar quan la paraula de Déu s'anuncia i el cor es deixa plasmar per la gràcia que transforma. Travessar aquesta porta suposa emprendre un camí que dura tota la vida. Aquest comença amb el baptisme, amb el qual podem anomenar Déu amb el nom de Pare, i es clou amb el pas de la mort a la vida eterna, fruit de la resurrecció del Senyor Jesús, que amb el do de l'Esperit Sant ha volgut unir en la seva mateixa glòria els que creuen en ell. Quin és el gran repte de l'Església en aquests moments? Ajudar a redescobrir o descobrir el significat i el valor del baptisme, rebut majoritàriament de petits, perquè certament és el millor tresor per la vida. Com? No esperem receptes màgiques. Deixem-nos guiar per la saviesa de l'Església de tants segles. Em fixo ara en l'etapa educativa i de formació. El catecumenat per als adults i joves no batejats de petits. La comunicació personal amb els pares que demanen el baptisme perquè siguin conscients de la seva responsabilitat. Explicitació en la preparació del baptisme del que significa ser batejat, del que rebem i del que se'ns demana. Alhora, explicitar la proposta de Jesús per la vida. Oferir algun tipus d'ajuda i de material perquè es faciliti l'educació cristiana des dels primers anys de vida. Opció seriosa perquè els fills participin en la catequesi des de l'etapa infantil fins a l'adolescència i pensar que els adults també necessitem formar-nos en la fe. Si ets batejat, si has rebut el baptisme, estigues ben convençut. És la dignitat més important que pots tenir en aquest món. És el títol més important del que pots gaudir. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Tens ara pel nostre punt de vista. Amb nosaltres avui, Dolors Puigdevall, professora d'Institut. Saludem a la Dolors, que la tenim a l'altre costat de la via telefònica. Bon any, Dolors.
Bon any.
Quan vulguis.
Just deixem enrere les diferents celebracions del temps de Nadal. Aquest any, marcades de manera molt forta per la crisi. Doncs hi ha un sector molt ample de la classe mitjana n'hem tingut la tradicional paga doble. Un sector també ample de persones de mitjana edat ha perdut la feina i no n'acaba de trobar una altra. I una gran quantitat de joves, molt ben preparats, estan a l'expectativa de poder trobar feina o en el dilema de buscar-la a milers de quilòmetres de casa nostra. Jo mateixa, durant aquests dies, m'he trobat amb persones que es trobaven en alguna d'aquestes situacions. Cert és que la vivència és més o menys suportable en funció de les capacitats personals i del coixí familiar. Realment, quan manquen les capacitats personals i el coixí familiar, la situació és desesperant. Hi ha poques sortides. Quan el coixí familiar i hi ha capacitats personals, et trobes amb persones que s'han posat a treballar de forma autònoma, d'altres que valoren poder cuidar els fills petits, sobretot dones, d'altres que han aprofitat per treure capacitats ocultes, com per exemple escriure un llibre, o per fer nous cursos de formació esperant que això els pugui ampliar camps de treball. Altres que treballen a hores i sense cap assegurança, o que treballen en feines que requereixen un esforç intel·lectual molt menor per la formació que tenen. Comencem aquest 2013 amb tota aquesta realitat. Un grup molt petit de la meva parròquia de Fornells, després també de reflexionar sobre la nostra realitat mentre preparàvem la celebració del Nadal, vam expressar en unes breus frases una sèrie d'actituds per viure a la línia de l'esperit de Nadal i que després les van compartir en la tradicional missa del Gall. Aixeca't i camina sense pensar massa en tu mateix. Aixeca't i camina al costat de les persones que Déu t'ha posat al teu costat. Aixeca't i camina amb un estil de vida senzill. Aixeca't i camina amb el cor a la mà. Aixeca't i camina i accepta qualsevol tasca. Aixeca't i camina i troba també espais pel silenci i la pregària.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El proper dijous, dia 17, es porta a terme una vetlla de pregària per a la unitat dels cristians convocada per diferents comunitats cristianes, protestants, ortodoxes i catòliques. Serà a les 8 del vespre a l'església del Mercadal de Girona i s'engloba dins del que serà la setmana de pregària per a la unitat dels cristians que se celebra del 18 al 25 de gener. I en parlem amb mossèn Joan Solés, que és el delegat d'Ecumenisme i també de la pastoral penitenciària del Bisbat de Girona. Benvingut, Joan.
Gràcies.
Bé, la pregunta és òbvia, perquè la religió cristiana està dividida en tantes confessions, catòlics, luterans, calvinistes, ortodoxes, després hi ha els adventistes, testimonis de Jehovà, no sé, hi ha tota una barreja. Tots som cristians, però estem tots dividits. Per què? Això, bueno, quan va començar? Suposo ja les primeres comunitats cristianes o no?
Bueno, aquí hi ha dues preguntes. Primerament, voldria dir que no, la divisió dels cristians no és una divisió de la religió cristiana, si no és més aviat una separació entre cristians, o les diferenciacions entre cristians, no? I això va sortir ja des del primer, des dels seguidors de Jesucrist, ja va haver-hi un deixeble que el va trair, o sigui, que ja estava en divisió amb els altres, i després Sant Pere i Sant Pau és ben conegut la seva història, no? I els altres moments, el fet dels apòstols, hi ha molts de casos d'aquests, o sigui, no, no és res especial, no? És una cosa, jo diria, humana.
Pere i Pau ja no s'entenien?
Pere i Pau van tenir les seves dificultats, esclar, i moltes, molt importants, de fet, no?
Però les divisions fortes, quan van començar?
Bueno, sempre n'hi ha hagut. No, el que abans, antigament, se'ls deia heretges.
Sí, heretges.
Hi havia l'Eglésia, que era catòlica sempre, des del principi és catòlica, l'Eglésia catòlica, que no és l'Eglésia romana. L'Eglésia romana i l'Eglésia catòlica són coses diferents, encara que nosaltres ens l'hàgim pogut posar junta a les idees. L'Eglésia catòlica, després els que no estaven d'acord amb el dogma, amb la professió, diríem que deien. Llavors, aquells eren els heretges perquè no estaven d'acord amb els principis formulats, la forma grega o el que sigui, no? I d'aquí van venir ja les heretgies. La gran, com parlem dels divisions de l'Eglésia, molt sovint tenim només al cap la divisió entre Orient i Occident, estic parlant de l'àrea mediterrània, o sigui, entre Roma i Grècia, Roma i Constantinople. I d'aquí parlem molt sovint d'aquesta divisió que és dintre l'Eglésia catòlica romana i l'Eglésia bizantina o grega. I això apareix l'any 1054, exactament, i és més per raons polítiques, socials, que no pas de raons dogmàtiques, si bé hi havia dissensions o diferències, no?
I després, en el segle XVI, Martí Luter, no? Bueno, va haver una altra separació.
Llavors, forta. El segle XVI és dintre l'Eglésia de Roma o dintre l'Eglésia Occidental, prefereixo parlar així, perquè tant va l'Eglésia de Roma com l'Eglésia de Girona, o la de Barcelona, o la de París. Dintre de les Eglésies Occidentals hi va haver una dissensió de les Eglésies, algunes Eglésies alemanes, o que diríem alemanes avui, per un abús de Roma. I després aquest abús, aquestes dissensions, aquestes protestes que van donar lloc al protestantisme, no? Les protestes varen evolucionar i després hi va haver-hi confrontació i divisió.
Bé, els cristians, doncs, estem dividits en diferents confessions. Hi ha alguna possibilitat de la unió o no?
Bueno, jo primerament voldria dir una cosa, és que parlem molt de la desunió, de la divisió, però, de fet, ens uneix moltes coses.
El papa, la figura del papa, del papat, és un problema per la unió?
Ho ha sigut des del principi fins ara. O sigui, el papat continua sent i ha sigut una divisió, perquè és una cosa d'autoritat, és una cosa més que d'autoritat, és d'organització, és de prestigi, no? El bisbe de Roma, que és el papa, és igual que els altres bisbes, no és pas ni més ni menys, segons Jesucrist. Els apòstols eren tots iguals. Però Jesucrist va voler, almenys és la interpretació de l'Eglésia romana, va voler, doncs, fer que un fos l'encarregat, l'animador dels altres. Animador no vol pas dir el superior. I després, el segle, sobretot els últims dos segles, o tres últims segles, se li ha donat molt més importància al papat, i siguin formant una iglesia que ara havia piramidal, quan Jesús mai ha parlat d'iglesias piramidals i l'Evangeli no ha parlat mai d'iglesias piramidals. L'iglesia és el conjunt de bisbes, el conjunt de creients en Jesucrist, dels quals doncs sorgeixen els que estan encarregats de la comunió, que són els bisbes, ajudats pels capellans, per ordre del bisbe, i després hi ha un dels bisbes, que és el bisbe de Roma, que és el que forma l'unitat, des de molt antic, des del segle II, un tal Ignasi Antioquia ja afirmava qui està amb Roma, amb el bisbe de Roma, està dintre de l'Eglésia Universal Catòlica. I és d'aquí que ha vingut tots aquests problemes.
A part del papat, els sagraments també és un altre problema?
Els sagraments amb els ortodoxes. Amb els ortodoxes no hi ha masses problemes, perquè tenim els mateixos sagraments, i la mateixa validitat. O sigui, l'Eucaristia, tan val l'Eglésia Ortodoxa, com dic, l'Eglésia Ortodoxa, vull dir, de reals ortodoxes, i que l'Eglésia Romana, tant és així que els catòlics poden anar a comprar l'Eglésia Ortodoxa i els ortodoxes poden venir a comprar les Eglésies Catòliques en cas de necessitat. En cas d'organització hi ha una mica de dificultat perquè encara no s'ha fet la unió, precisament. La unió visible encara no s'ha fet, però hi ha certament una unió espiritual i una unió dogmàtica.
Però amb els protestants no tenim els mateixos sagraments.
No, els protestants...
Els
protestants primerament tenim moltes diferències perquè hi ha molts grups completament diferents, inclús entre ells, no? O sigui, el protestantisme no és com l'Eglésia Catòlica Romana, que té unes veritats
d'estructura, no?
Sí. Això no, el protestantisme tenen diferents maneres d'expressar i de celebrar la seva fe, molt diferents, i a vegades inclús la fe pot anar inclús fins a tal punt que inclús hi ha gent que nega que Jesús és fill de Déu.
Espereu molta gent en aquesta vetlla de pregària. Recordem que es farà dijous que ve, dia 17, vetlla de pregària per la unitat dels cristians. Hi haurà protestants, ortodoxes, catòlics, a les 8 del vespre a l'església del Mercadal de Girona.
Bé, jo diria que no esperem gaire gent, simplement és potser una de les poques vegades que ens hem ajuntat tres grups que representen tres eglésies, en plural, ja dic en plural perquè també existeixen les eglésies catòliques, les eglésies protestants i les eglésies ortodoxes, ens hem donat una mica... hem dit, bueno, per què no preguem junts en unitat i per l'unitat.
Bé, hem de dir als nostres oïdors un cas curiós. En Joan és català. On vas néixer, Joan?
Jo sol dir la República Independent de Llagostera. Mira, a Llagostera, que era un poble de tapers.
Doncs molt bé, a Llagostera. Però la seva fe l'ha portat a ser un capellà catòlic, com tots, però de ritus ortodox, no és de ritus romà. Explica'ns-ho d'una manera molt fàcil, Joan, sobretot pels nostres oïdors que no tenen gaire iniciat el tema.
Una mica molt fàcil és simplement perquè quan vaig descobrir o quan vaig tenir una trobada més personal amb Jesús, a l'edat d'uns 12-15 anys, llavors aquell temps em va semblar que hi havia una part del món que en parlàvem, el món soviètic i el món xino, que eren comunistes i que eren gent, doncs, i a mi em va, aquesta cosa doncs, em va atraure que Jesús podia ser tenir alguna cosa que dir per aquesta gent, no? En certa manera, doncs, ja que Xina no era possible, poder-lo si seria possible. I vaig començar a simpatitzar, diríem, amb les comunitats cristianes que perseguien des de Rússia o que havien sortit de Rússia, i va ser amb ells que a poc vaig descobrir una altra manera de creure i de celebrar la seva fe, que és la tradició ortodoxa.
I vas anar a Rússia.
I llavors doncs, vaig anar primerament a Roma, vaig estar estudiant el Russicum, i més tard he estat a Rússia diverses vegades, sí.
Quan parlem de ritus, volem dir de la forma de celebrar, que no té res que veure amb la catòlica, no?
No, això no és pas veritat. Això és simplement una percepció, encara ara.
Però ho feu diferent? Feu durar més, la missa? No és una missa de 30 minuts o de 40?
Bueno, si agafem una missa d'aquestes solemnes que fem a les catedrals, també dura més que no pas les misses de cada dia del capellà.
Però tu, Joan, quan celebres una missa a Olot o a Sant Feliu, que feu trobades o feu...
Són més llargues perquè també es canta. Tota la missa és cantada. L'esquema és el mateix, perquè es té de dir que, encara que la gent no volen que sigui dit, és així, és que l'ortodoxia prové de la fe de Roma. Roma prové a través d'Antioquia, des de Jerusalem, Antioquia, amb Pere, i que es va establir a Roma. Però quan en el segle III, o IV, millor dit, al principi del segle IV, Constantí vol instaurar el centre de l'imperi a Constantinople, què fa? Suporta tot el que saben de Roma a Constantinople. I llavors el que passa és que en molt temps s'enriqueix de cants, s'enriqueix de ritus, i l'Eglésia de Constantinople és esplendorosa perquè doncs, tenen uns coros doncs, fantàstics, unes veus fantàstiques, i una litúrgia, que és la missa, pot durar doncs, 4 hores i 5 hores.
Però no la fas pas durar.
No. Però també si vas repetint quiri, que no s'acaba mai el quiri, també dura llarg.
Joan, quantes misses ortodoxes catòliques se celebren? Deixa'm-ho dir bé. Quantes misses catòliques de ritus ortodoxes se celebren a la diòcesi de Girona?
Bueno, primer, això perquè la gent entengui, ja ho has dit bé, però exactament nosaltres diem de ritus ortodoxes, jo prefereixo més utilitzar de tradició bizantina, posem-hi així.
Quantes se'n celebren?
Per mes en celebrem 4 o 5.
Quatre mensuals?
4 o 5 mensuals.
A on?
Depèn. A vegades a Figueres, a vegades a Olot, Sant Feliu. Olot i Sant Feliu són quasi bé permanents, de una a dues cada mes. I depèn si hi ha també Sant Feliu o altres llocs.
I aquí hi assisteixen russos només?
No,
o no?
Pràcticament aquestes comunitats no són russes. No són russes. Són ucraïneses. El que passa és que nosaltres ho confonem encara. Aquestes comunitats són catòliques, unides en comunió, unides a Roma, encara que de ritus, encara que de tradició, i de fe, d'expressió teològica de fe, se l'haguessin de tradició ortodoxa.
Hem de dir que el passat dilluns, dia 7 de gener, mossèn Joan Solés va celebrar la missa de Nadal, perquè els ortodoxes van, alguns, amb calendari diferent que el nostre.
Bé.
Van amb calendari julià en comptes de gregorià, no?
Sí, és que hi ha dos calendaris.
Ara encara seria... ho hem liat més, però vaja, deixem-ho.
Seria molt llarg de parlar. Diguem que les tradicions ortodoxes en els països ortodoxes, per exemple, Rússia, Romania, Txecoslovàquia, Grècia, doncs segueixen un calendari antic, abans del gregorià. I aquest calendari és el que segueixen. Hi ha 13 dies de diferència que fan que el dia 25 de desembre, per nosaltres, pels ortodoxes, caigui el dia 7 de gener de l'altre calendari.
Sí, sí.
I això sembla una cosa molt estranya, però simplement hi ha 13 dies de diferència, no?
Gràcies, mossèn Joan Solés, per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
El diumenge de la setmana que ve, dia 20 de gener, començarà el que és el vot de Vila de Tossa de Mar a les 7 del matí, presentació del pare Pelegrí i missa del cantar. Començarà la processó fins a l'església del Socors. Després de besar la relíquia de Sant Sebastià, el pare Pelegrí serà acomiadat per les autoritats religioses i civils i emprendrà el camí cap a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners. Mossèn Joan Carreras i Pere ens explica quina és la tradició del Pelegrí de Tossa.
És fruit d'una pesta, la pesta negra, que, segons diuen uns versos dels antics goits que es canten encara a Tossa, a Lleó de Sant Sebastià, era entorn de l'any 1400-1420, de manera que ens estem acostant als 600 anys, i va ser, doncs, aquesta pesta negra que va fer que el poble implorés Sant Sebastià i, per les causes que sigui, el poble va ser alliberat de la pesta i tot el poble van prometre que anirien cada any a donar les gràcies a Sant Sebastià, a l'ermita més propera, que és la de Santa Coloma. Després es va veure amb els anys que això d'anar-hi tot el poble era molt difícil, perquè són gairebé 40 quilòmetres. I llavors es va demanar al Sant Pare, amb una butlla especial, que hi pogués haver un home delegat de tot el poble que fes en nom del poble aquest pelegrinatge, aquest vot de vila. I és el costum o la tradició del pelegrí que, vestit de pelegrí, va a Santa Coloma i l'acompanyen molta gent.
El pare pelegrí de Tossa arribarà en aquesta població a Tossa de Mar l'endemà, dilluns al vespre. Seguim amb més informacions. El proper dimecres, dia 16, Diada de Formació de Vida Creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. D'entre altres coses, a les 10, mossèn Josep Gispert, rector de Roses, exposarà el tema la fe creguda, la fe viscuda, la fe resada i la fe celebrada. Més informació en el telèfon 677-86-86-71. Repeteixo, 677-86-86-71. El proper dijous, vetlla de pregària per a la unitat dels cristians, convocada per diferents comunitats cristianes, protestants, ortodoxes i catòliques, a les 8 del vespre a l'església del Mercadal de Girona. I divendres que ve, dia 18, comença el Temple del Sagrat Cor de Girona, l'octavari de pregària per a la unitat dels cristians. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 13 de gener. Agraïm a mossèn Pere Domènech que ens hagi estat acompanyant durant tot aquest temps d'Advent i Nadal. Curiosament, mossèn Pere, aquest diumenge encara celebrem el Nadal, no?, litúrgicament.
Exacte.
Perquè
sí, sí,
és l'Evangeli del baptisme de Jesús. Mossèn Pere Domènech és el rector de la parròquia del Carme i del Mercadal de Girona. Gràcies, mossèn Pere, l'esperem en una altra ocasió.
D'acord.
Quan vulguis.
L'esdeveniment del baptisme de Jesús al Jordà hauria tenir una gran importància en les primeres comunitats cristianes. Jesús s'apropa al moviment que es va anar creant a l'entorn del baptista, i es recreava un moviment de preparar-se per acollir la bona notícia salvadora. Jesús, veiem a l'Evangeli, que s'hi ajunta com un més i és batejat. I així es significa la identitat. D'un cantó és el fill, l'estimat, Déu es complau en ell. De l'altre se significa la missió alliberadora de donació i de servei. La filiació divina de Jesús serà viscuda en clau de servei total a una humanitat que és estimada per Déu, en qui Déu es complau. Els cristians, identificant-nos amb Jesús, ens descobrim i ens reconeixem fills de Déu, perquè en ell confiem i ens hi adrecem així amb el Pare Nostre. I com a fills es cau de cap tenir-nos germans. Celebrem que som fills, i la fe ens posa en camí i ens compromet a viure com a germans. En el baptisme es significa que som empaltats, units al Crist. Ens recorda l'arrel i el fonament de tot el que Jesús va dir i fer, allò que expressa Sant Agustí: estima i fes el que vulguis. Perquè ens sabem estimats, estimem sempre. Hauríem d'estimar de franc, hauríem d'estimar a tota persona com a germà. I aquest baptisme ens incorpora a l'església que som i fem. I és bo de preguntar-nos: el baptisme que ahir vaig rebre, el signo, com el ratifico avui? Donem gràcies pel camí de la fe i perquè la fe acoloreix la nostra vida.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.